investigació de Harvard, que s'està fent des de fa més de 80 anys, analitza què fa felices les persones. Una de les conclusions que n'extreuen els autors és que les relacions amb els altres són un component fonamental. Per parlar d'aquest estudi, avui contem amb l'Helena Terricabres, psicòloga, que a través del seu projecte Un niu d'idees acompanya persones en processos d'ansietat, trauma i estrès. Molt bon dia, Helena. Escolta'm, hem vist, ens ha caigut a les mans aquest estudi que ara tothom en parla i volíem que tu ens diguessis una mica la importància d'aquest estudi, què el fa diferent a altres estudis que hagin dit coses similars.
Bon dia, Noemi. Doncs sí, estem parlant de l'estudi longitudinal sobre la vida humana més llarg que s'ha fet mai. De fet, com dius tu, fa més de 80 anys que estan estudiant a persones, passen ja a la tercera generació de persones i compten actualment amb més de 2.000 participants. Què fa que aquest estudi sigui especial? Aquest estudi, en lloc d'estudiar què fa posar malaltes a les persones, què és perjudicial per la vida, busca totalment el contrari. Busca què fa que les persones puguin prosperar en la seva vida.
Que això està molt bé, és donar-hi la volta. I en aquí parla de que tenir vincles íntims i forts amb les altres persones ens fa ser més feliços, en principi. Mm. Per què? En què es basa?
El que hem vist a través d'aquest estudi, però també que s'està reafirmant a través d'altres estudis que hem pogut llegir a dia d'avui, és que tenir vincles del que en diem de seguretat amb les altres persones, per una banda, millora la nostra salut, però també la nostra longevitat.
Mm-hmm. També parla de ser més sans tenint bones relacions, que aquest també és un aspecte que val la pena potser matisar, perquè tots ho sabíem una mica, però aquí, en aquest cas, arriba a conclusions fins i tot mèdiques, no?
Exactament. De fet, aquest estudi recull informació tant a nivell de salut física com, per exemple, amb analítiques de sang i també a nivell de qüestionaris de salut mental.
Mm-hmm. I per tant, estàvem parlant de ser feliços, de ser saludables, però vivim tots en un món envoltat d'estrès, un món digital que ens accentua totes aquestes presses que portem. No sé si l'estudi també explica com lluitar contra això, és a dir, cada vegada anem més estressats.
Exactament. El que està trobant aquest estudi, el que estem veient a través d'aquestes dades, és que el que ens fan aquestes amistats, aquests vincles amb les altres persones, seria protegir-nos precisament de l'estrès crònic. Què passa amb l'estrès crònic? L'estrès és una condició que cada cop, com dius tu, estem veient més abundant en el nostre dia a dia. L'estrès és una condició que, a nivell físic, ens prepara per la supervivència, no? Tenim una resposta tant de nivell químic i hormonal que ens prepara per la nostra supervivència, amb el que en diem amb resposta de lluita o fugida. Quan aquesta resposta es manté molt alta molt temps, el que fa és que a nivell, per exemple, com deia abans, hormonal i químic, totes aquestes cascades de substàncies ens provoquin el que acaben sent aquestes malalties que ens fan envellir abans. Per exemple, problemes gastrointestinals, problemes neurològics. Què trobem amb aquestes relacions amb les amistats? Que ens permet que aquests nivells d'estrès, baixi a nivells més estàndard, més nivells de calma. Per tant, aquest estrès crònic es torna a la calma fàcilment.
Nosaltres, a nivell pràctic, com ho podríem portar a terme? És a dir, tot això, com ho traduïm en el nostre dia a dia? Tenint més bones amistats, què fem? Com ho fem?
L'interessant és que puguem agafar totes aquestes dades i fer-nos les nostres. Què vol dir això? Per exemple, sortir 3 cops a la setmana a veure un amic o una amiga, a practicar un esport d'equip. Totes aquestes dades per si soles, diguem que no ens fan tenir una millor salut, no? Seria massa fàcil. El que hem de fer és agafar la importància que ens estan dient de tenir més amistats i veure com ho podem traduir en el nostre dia a dia. Per exemple, què podem fer per cuidar antigues amistats, com podem recuperar un vincle amb una persona que era important per nosaltres, no? Que totes aquestes dades es comparteixin amb les nostres necessitats.
Per tant, donar valor a recuperar fins i tot amistats perdudes.
Exactament, exactament. De fet, l'important aquí no és tenir una amistat molt forta que li pots explicar absolutament tot, Si no, tenir aquella amistat que saps que quan la necessitis, per exemple, hi pots comptar. Però aquí també hi entren amistats que potser et trobes al transport públic i pots parlar de les coses com estan. No necessitem que tinguem aquells amics forts de tota la vida que no ens faran mai mal, no? L'important és poder rebaixar de tant en tant aquests nivells d'estrès.
I, de fet, parlar de relacions amb les altres persones, i ara tu bé deies, en el metro, ens estem ja relacionant amb gent. Potser simplement una actitud amable davant d'aquell entorn humà ens pot ajudar també a estar nosaltres més tranquils.
Exactament. De fet, l'estudi, una part que comprova i que crec que dona uns resultats molt curiosos, és que no en tenim ni idea de predir el que ens farem feliços. En el metro, precisament, abans de pujar al metro, els demanem als participants què preferien fer, si interactuar amb desconeguts o bé seguir, per exemple, amb la seva lectura del mòbil o del llibre. Tothom va respondre que ells els faria més feliços mantenir-se amb la seva lectura, amb el seu mòbil. En canvi, ningú va respondre que seria més feliç interactuant. Després, hi va haver aquest grup de participants que els van fer parlar amb altres persones o els van fer seguir amb els seus hàbits rutinaris, diguem, del transport públic. El que es va veure és que, analitzant després els nivells de felicitat, d'alegria en aquell moment, van estar molt més contentes aquelles persones que van interactuar amb altres, tot i que fossin desconeguts, que no pas que es van quedar amb els seus hàbits, amb la seva lectura, diguem, diària.
Que, i justament a l'estudi també es fa més revelador quan pensem que tots en el metro acabem o mirant una pantalla, o com a molt, i una mica millor seria els que estan mirant el llibre, però mai interrelacionant. De fet, et violenten al primer moment, no? És aquest el punt potser més evident.
Exactament. Una altra part molt interessant de l'estudi és que analitza com totes aquestes noves tecnologies ens influencien a dia d'avui, perquè de fet és un tema que està a boca de tothom, no? El que està trobant és que, tot i que sigui difícil evidenciar científicament, perquè encara ens falten moltes dades, és que la forma en què interaccionem amb aquest món digital serà la determinant a l'hora de dir si aquesta relació és beneficiosa o no. Aquella persona que interactuï de forma activa, per exemple, que utilitza les xarxes socials per mantenir el contacte amb les amistats que no estan físicament al seu costat o per retomar antigues amistats, això li portarà uns beneficis a nivell psicològic. En canvi, aquella persona que es dedica a interactuar de forma passiva, per exemple, consumint contingut de les xarxes socials sense cap tipus d'activitat, no?, i d'interacció amb aquest món digital, això s'està veient que el que ens porta són totes aquestes conseqüències de malestar psicològic. Què passa? Que estem constantment comparant el nostre interior amb l'exterior dels altres, perquè el que s'acaba penjant a les xarxes socials molts cops és una realitat una mica distorsionada. Què passa quan ens comparem, quan veiem que aquesta no és la nostra vida? Que acaben sortint aquests sentiments de frustració, de tristesa. Per tant, si interactuem activament o passivament, marcarà la diferència.
I, per tant, fer un bon ús de les xarxes socials ens pot ajudar, fer un mal ús és el que ens perjudica.
Exactament.
I per concloure una mica, potser per ser feliç és evident que hem de cuidar el nostre entorn més personal, és probablement un dels elements que ens farà més feliços, però no hem d'oblidar altres coses, no?
Exactament. Amb la vida com tot, hem de cuidar una miqueta cada petit àmbit i cada petita part de la nostra vida. A part de cuidar les nostres amistats, serà important, per exemple, mantenir uns bons hàbits de son, realitzar un nivell adequat per nosaltres d'activitat física, una dieta saludable. Tot això és el que ens permetrà cuidar la nostra salut.
Doncs bé, aquest estudi ens ha cridat l'atenció avui perquè parlava d'aquestes relacions interpersonals, com ens podien ajudar a ser més feliços, un dels factors que més pesa, i n'hem volgut parlar amb l'Helena Tarricabres, psicòloga. Per tant, moltíssimes gràcies, Helena, per haver estat aquí.
A vosaltres, Noemi.